Radio Estel.
Radio Estel i Radio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, rebin la cordial salutació de l'equip que prepara per a vostès, oients fidels de la taula de l'Evangeli, aquests 30 minuts d'emissió radiofònica setmanal. Mercè Querol, Àlex Alsina i Maria Marín, qui els parla. Som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i ens acompanyen els tertulians Teresa Cabanes, mossèn Ramon Sàrries i mossèn Cinto Busquet. Amb ells comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 18 de durant l'any. Gràcies a vostès per acompanyar-nos. Ara presentem els nostres convidats. La Teresa Cabanes és mare de família i presidenta de Mans Unides del Bisbat d'Urgell i catequista. Hola, què tal?
Hola, com anem?
Bé, per aquí. Contents de tenir-los novament i de que anem a fons en la...
I de ser-hi, i de ser-hi.
En el missatge que ens dona aquesta litúrgia del diumenge 18. Mossèn Ramon Sàrries és rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprès de les Valls d'Andorra. Benvingut de nou.
Gràcies i un bon estiu. Ja som al mes d'agost.
Això
ja
mateix, comencem d'agost. Hi haurà tanta gent que no ha pogut començar vacances, però esperem que tothom, qui més, qui menys, qui pugui, que en faci menys. Uns dies de descans,
sobretot
que tots necessitem.
Sobretot descansar, encara que no es vagi enlloc, però si es pot estar descansant.
Que tots necessitem. Mossèn Cinto Busquet és secretari personal de l'arquebisbe d'Urgell i membre del moviment dels focolars. Hola, què tal?
Molt bé, gràcies.
Contents de tenir-los aquí al voltant de la taula. I us proposo que comencem tot seguit, no? Sí? Els hi sembla
som-hi.
Bé?
Som-hi, som-hi.
Doncs vinga, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 18 de durant l'any és del llibre de l'Èxode i del capítol 16.
En aquells dies, tota la comunitat del poble d'Israel murmurà en el desert contra Moisès i Aaron. El poble d'Israel els deia:
tant de bo la mà del Senyor ens hagués fet morir tots al país d'Egipte, quan encara sèiem al voltant de les olles de carn i menjaven tant de pa com volíem. Ens heu fet sortir cap a aquest desert perquè tot aquest poble mori de fam.
El Senyor digué a Moisès:
mira, jo us faré ploure pa del cel, que tothom surti cada dia a recollir-ne, però només el que necessiten per a aquell dia. Vull veure si compleixen o no el que jo els mano. He sentit aquestes murmuracions del poble d'Israel. Digue'ls, doncs, aquest vespre menjareu carn, i demà al matí tant de pa com voldreu, i sabreu que jo, el Senyor, sóc el vostre Déu.
Aquell vespre, doncs, arriba un vol de guatlles que cobria el campament, i l'endemà al matí tot el campament era ple de rosada. Quan la rosada s'esvaí, quedà per tot el desert una cosa granulada, fina com la capa de gebre que cobreix la terra. Els israelites, en veure-ho, es deien l'un a l'altre: manú, que vol dir, què és això? Perquè no sabien què era. Moisès els digué:
això és el pa que el Senyor us dona per aliment.
Com sabem, al llarg del camí del desert que feien els israelites, són freqüents les queixes i murmuracions del poble contra Moisès i Aaron, en definitiva contra Déu, per les penalitats que han de suportar. A aquestes queixes Déu hi respon sovint, resolent els mals que el poble pateix, i a vegades castigant la desconfiança que el poble manifesta. Quina pedagogia que té Déu per això, eh? Amb el poble. I també amb nosaltres. Què li sembla? Mossèn Ramon Sàrries, vol començar no, vostè, digui.
Però puc començar. Darrere de les murmuracions hi ha una pregunta que és fonamental, que el text apunta, eh? Jo sóc el vostre Déu. Jo, el Senyor, sóc el vostre Déu. Sí, la comunitat que passava aquelles penures, és veritat, tenia una qüestió fonamental. El Senyor és o no hi és amb nosaltres? És el nostre Déu o no és? Si és el nostre Déu, per què ens passen aquestes penalitats? Aquesta és la pregunta fonamental, era aquesta. Confiem o no confiem en Déu? El poble d'Israel, davant la dificultat que havia d'afrontar, que dificultat sempre n'hi ha, es pregunta això. I aleshores, quan murmuren, d'alguna manera manifesten els seus dubtes en què Déu veritablement, Javé, fos veritablement el seu Déu.
També fent un paral·lelisme amb la situació actual de l'Església, podríem dir així com llavors tota la comunitat del poble d'Israel murmurar contra Moisè, en el desert contra Moisès i Aaron, també podríem dir que a l'Església actualment hi ha molts cristians que murmuren contra el papa i els bisbes i els capellans, si ho vau posar, sobretot contra la jerarquia. Hi ha tot un gruix gran, també en els mitjans, present d'un cristianisme, d'un catolicisme crític, que fa recordar una mica aquesta situació. No perquè no hàgim de ser tots cristians adults i, per tant, amb un sa criticisme de veure les coses com estan i de dir-ho, però quan oblidem que el protagonista de la nostra acció com a Església és sempre Déu, i que Déu i que el Senyor continua vivent enmig nostre, per tant, és ell el veritable pastor, i que entre tots fem possible que aquesta barca vagi endavant, si oblidem això, llavors, clar, atribuïm certes coses només a una acció dels responsables materials de la nostra Església. I això alguna cosa trontolla, perquè també avui el Senyor ens vol donar el pa que necessitem, que no és un pa material, ho veurem després molt més clarament amb l'Evangeli quan el comentarem, que és un pa a un altre nivell. És allò que necessita l'home avui, això que necessiten les masses avui, que és la vida de l'esperit, sens dubte Déu la continua donant i vol continuar-la donant d'una manera molt concreta a través de la seva Església.
Jo crec que ja es manifesten aquí la desconfiança. Es posa de manifest que aquest poble, que en un moment va creure fermament en que Déu els alliberaria, a la que comença a sortir el primer i el segon, i les dificultats, com deia molt bé mossèn Ramon, al llarg del camí, que era llarg, que va durar 40 anys. La vida a vegades és més llarga. Potser en aquell moment 40 anys ja era una vida. No? Doncs el primer que fa és perdre la confiança ja. Déu ens havia dit, Déu no sé què, aquell ens havia... ja comencem a trontollar-ho tot i ho podem transportar en el moment d'avui, que doncs voldríem que Déu ens ho solucionés tot i nosaltres no haver-hi de fer res. I bé, es manifesta una vegada més aquesta manca de confiança plena. Vull dir, sí que ens ho creiem, però si tot ens va bé, quan les coses trontollen, la confiança comença a marxar.
Hi ha una providència de Déu posada molt en el text, molt en clar. Aquest vespre tindreu carn, demà tindreu pa. Déu és provident en el sentit que Déu no deixa els seus, sinó que continua ajudant i afavorint els seus. Ara, això no evita que pugui haver dubtes i recels i la murmuració. Això
i també que el que arriba per part de Déu sovint potser no és el que un desitjaria. També aquest pa és... aquest menú, què és això, en el fons? Vull dir, no és el que s'esperaven, no és el que menjaven a Egipte, és una altra cosa, però amb això en faran prou per aquesta travessa que han de fer pel desert. Per tant, també acceptar allò que Déu ens dona, que les situacions, a través de moltes circumstàncies, Déu ens pot donar i que això ens serà suficient. Llavors, un altre element, diu, d'acord, fa ploure el pa del cel, però diu que tothom surti cada dia a recollir-ne.
I només el que necessita.
I només el que necessita. Però per un costat, és a dir, l'esforç, és a dir, si tu no surts a recollir el que Déu et dona, no t'arriba, no pots menjar-ho. També cal aquest esforç de cadascú i de sortir cada dia. Aquest cada dia em sembla que també és bo tenir-ho present. La constància de saber que hi ha alguna cosa que em toca fer avui i que ho he de fer jo, i si no, Déu no m'ajudarà pas.
Continuem endavant.
El dia a dia. Sí, el dia a
ara, escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes i del capítol 4.
Germans, us dic, i insisteixo en el Senyor, que no visqueu més com viuen els pagans. Es guien per criteris que no valen. Però el Crist, tal com vosaltres heu après, no és res de tot això. No us han predicat tal com és. No us han ensenyat la veritat sobre Jesús. Doncs deixeu la vostra antiga manera de viure. Despulleu-vos d'aquella naturalesa envellida. Els designis que la sedueixen la porten a la seva destrucció. Que es renovi el vostre esperit i tota la vostra manera de pensar. Revestiu-vos aquesta nova naturalesa que Déu ha creat a imatge seva. Porteu una vida justa, bona i santa de veritat.
Un fragment on queda palesat amb força la necessitat que tenim els cristians de viure d'una manera diferent de com viuen els pagans, pel que fa concretament a criteris morals. No sé si els sembla que els som prou conscients a les comunitats cristianes en les que vivim, on ens movem, on fem unes tasques. Què hi dirien?
Bé, potser sí que en som conscients. Ara, si ho arribem a aconseguir, això potser és el que hauríem d'intentar matitzar, perquè nosaltres ja volem ser cristians i volem viure com cristians i allunyar-nos del paganisme mal entès o el que sigui, però segurament ens pesa, aquí diu, despulleu-vos d'aquesta naturalesa envellida. Tot el que portem al damunt ens pesa i a la institució encara li pesa com més, vull dir. És difícil, vull dir...
Em sembla que aquest text posa molt en relleu el fet que hi ha uns criteris que són els corrents, que són els majoritaris en la societat on vivim, i que aquests criteris sovint no corresponen als criteris de l'Evangeli. I això crec que ho hem de tenir present, perquè en el dia a dia, en el tractar les coses d'aquest món, si no vigilem, doncs ens deixem portar pels criteris normals, i tots ens passa. Hi ha uns altres criteris que des del moment que un adhereix a Jesús, doncs canvia, que és la lògica de les benaurances, no és la lògica del poder, sinó és la lògica del servei, no és la lògica de l'eficiència o del guanyar més, sinó és la lògica del ser com més útil millor als altres, que és la lògica del despullament i no pas del posseir sense mesura, etc etc. Per tant, aquesta necessitat sempre de revisar i de confrontar-nos amb els valors de l'Evangeli.
Jo crec que confrontar-nos amb els valors de l'Evangeli és el que a la pràctica et farà ser diferent. Parla de dos mons descaradament antitètics, o dels pagans o dels creients, però una divisió que nosaltres haguem de fer. Nosaltres hem de viure, segons la nostra fe, de viure aquests criteris evangèlics. Si som capaços de viure aquests criteris evangèlics, amb una vida, diu aquí, justa, bona i santa de veritat, es marca la diferència de l'un amb l'altre. Però si no, és això, potser els mateixos criteris comuns que trobes a tot arreu, si no vius d'acord amb les teves conviccions, acabes arrossegat. I aleshores, diu, l'insistència de Sant Pau aquí als cristians d'Efes, no viure com viuen els pagans, sinó viure segons allò que et correspon viure tu.
Però a vostès no s'hi sembla que en la vida quotidiana, els cristians, pregunto, els cristians copiem molt la manera de viure dels pagans en coses concretes, puntuals, vull dir que allò que dius, això és una cosa, en voler posseir, que si dos cotxes, que si dues cases, que si... Tot el que... I no vull dir que això estigui malament, no, sinó que copiem molt sovint la mentalitat del món.
No hem de pensar els pagans, els altres, i nosaltres els cristians. Nosaltres som pagans que ens anem cristianitzant, és a dir, venim d'una naturalesa
autocentrada... Sí, però els pagans no creuen, no els volen fer.
No, però és a dir, el que hem dit també altres ocasions, aquests diumenges que hem anat comentant, no hem de dividir el món en bons i dolents,
no,
hem de veure ja que en tots que no... hi ha més o menys grau de bondat i més o menys grau de pilleria no bona. I per tant, doncs aquí Sant Pau clarament ens convida a despullar-nos de tot allò que és envellit, que no és segons l'Evangeli, i no imposar-nos externament obligacions per ser bons minyons, sinó com Mossèn Ramon molt bé ens deia, em sembla que era diumenge passat, ara fa dos diumenges, comentant un altre tros d'Efes, la moral que surt de Sant Pau no és una moral d'obligacions que ens imposem des de fora. És una manera de viure, de comportar, que surt d'un ser conscients del que som. Nosaltres ens descobrim en aquesta nova naturalesa que Déu ens dona dins de dins. Per tant, ens comportem segons allò que hem rebut, el do que hem rebut.
Diu Sant Pau, diu, deixeu la vostra antiga manera de viure, despulleu-vos aquesta naturalesa envellida. Llavors, no es tractaria tant de copiar aquesta pregunta que feies tu, Maria, no es tracta tant de copiar, sinó de no haver-nos sobreposat a un estil que en el món és l'estil que es portaria, perquè a nosaltres potser no ens correspon. Es diu, a mi no em correspon viure d'aquesta manera. Jo, com a cristià, he de viure d'una altra manera. No és que jo copiï el que està fent el món, és que jo potser no he sigut prou hàbil o prou valent, prou constant en sobreposar-me amb una forma de vida que no és el que em correspon com a cristià.
Doncs on hi ha la falla, si es pot parlar de que hi ha alguna cosa trontolla? Què us sembla a vostès?
Jo crec que és que, en el fons, el nostre cristianisme no aflora com hauria d'aflorar. Vull dir, som cristians, i això també ho hem comentat en alguna altra ocasió, però sempre mirem el món aquest que ens atrau. Aquest món és atraient.
I ens hi deixem portar.
Jo l'altre dia comentava amb un grup de que tot està tan malament, de que una cosa no funciona. Jo dic, però què tindrà aquest món nostre? Que qui sigui l'atrau. L'atrau i, doncs, es deixaria la pell per aconseguir el que té aquest maldit primer món. I, doncs, bé, això ens deu costar un munt a tots.
Anem a veure si l'Evangeli ens il·lumina encara més, doncs, tot el contingut del que hem anat parlant i, en definitiva, hem d'extreure la llum que conté el missatge evangèlic, que és total, absoluta, com ho Déu és. Aleshores, un evangeli de Sant Joan i del capítol 6.
En aquell temps, quan la gent veia que Jesús no era allà i els seus deixebles tampoc, pujar a les barques i anar a buscar Jesús a Cafarnaum. Quan el trobaren, estranyat de que fos a l'altra riba, li preguntaren:
Mestre, quan heu vingut aquí?
Jesús el respongué:
Us ho dic amb tota veritat. Vosaltres no em busqueu pels senyals prodigiosos que heu vist, sinó perquè heu menjat tant de pa com heu volgut. No heu de treballar per un menjar que es fa malbé, sinó pel menjar que es conserva sempre i dona la vida eterna. Aquest menjar us el donarà el Fill de l'Home. Ell és el qui Déu, el Pare, ha marcat amb el seu segell personal.
Ells li preguntaren:
Què hem de fer per obrar com Déu vol?
Jesús el respongué:
L'obra que Déu vol és que cregueu en aquell que ell ha enviat.
Li contestaren:
Quin senyal visible ens podeu donar que ens convenci? Quines obres feu? Els nostres pares van menjar el mannà en el desert, tal com diu l'Escriptura, els donà el seu blat celestial.
Jesús el respongué:
Moisès no us va donar pas el blat celestial, però el meu pare sí que us dona el pa que és realment del cel, perquè el pa de Déu és el que baixa del cel per donar vida al món.
Li diuen:
Senyor, doneu-nos sempre d'aquest pa.
Jesús els diu:
Jo sóc el pa que dona la vida. Els qui venen a mi no passaran fam. Els qui creuen en mi no tindran mai set.
Unes paraules molt interpel·ladores les que acaben aquest fragment de l'Evangeli. Els que venen a mi no passaran fam. I els qui creuen en mi no tindran mai set. Efectivament, Jesús ens és mostrat tal com ell mateix es presenta davant la gent i els seus deixebles, com l'únic que pot donar vida plena. Qui comença?
Quan se vol, jo mateix. El text, evidentment, continua el que llegíem diumenge passat, que era la multiplicació dels pans. I aquí Jesús, ja a Cafarnaum, explica aquell signe, molt en la línia de l'Evangeli de Joan. Posa un signe i després explica el signe que ha posat. Això és propi de l'Evangeli de Sant Joan. Llavors aquí, esclar, l'invitació és a treballar no pel pa que han menjat el dia abans de la tarda, el pa que es fa molt bé, sinó, Jesús ja va més enllà, diu, heu de treballar pel pa que es conserva, pel pa que dona la vida per sempre. Tant, ja desplaça la situació del menjar material, i quan diu el menjar dirà, doncs, tot el que fa referència al món material, al món humà, i ho desplaça al món de l'esperit. No al pa que es fa molt bé, sí al pa que dura per sempre. Trobem el mateix que aquell de les tentacions, no només de pa viu l'home, tota paraula que surt de la boca de Déu, i és un punt que es va reprenent sovint a l'Evangeli. Aquest no només el pa material, sí el pa de l'esperit. comencem per aquí, després anem avançant.
No, no, a veure, jo crec que tant en l'Evangeli de la setmana passada amb la multiplicació com en aquest, en què Jesús ho posen a la pràctica ferma, deixant de parlar de pans i peixos i de que recollim, sinó que aquí a Jesús ens diu: sóc jo el qui ho dona, sóc jo el qui ho transmet. Fora de mi no hi ha altre camí. És aquí on jo crec que està ben bé resumit aquest esperit que vol transmetre Jesús a través d'aquest evangeli, que crec que resumeix molt i ens ha de fer pensar moltíssim com apliquem aquesta satisfacció de pa i vi en la nostra vida de cada dia.
Crec que aquest text també ens dona molta llum com hauríem de fer l'anunci cristià en aquest moment. És un moment que les persones sovint ens diuen: però per què em serveix de missa cristiana? Per què em serveix anar a missa? Per què em serveix? Jo ja me'n surto. No són grans qüestions teològiques o doctrinals les que interessen la gent. La gent, el que, per exemple, les llibreries estan plenes de llibres d'autoajuda o d'espiritualitat laica, que ara se'n diu. En canvi, llibres d'espiritualitat cristiana o llibres clarament, doncs, que surten des d'un vessant cristià, en tenim ben pocs a les llibreries normals. Què vol dir això? Que potser a nosaltres ens manca d'oferir una mica més això, és a dir, que diu: els que venen a mi no passaran fam, els que creuen en mi no tindran mai set. Existencialment, val la pena seguir Jesús, val la pena escoltar Jesús, val la pena entrar en comunió amb Jesús. També la idea del pa, que no es tracta només d'una cosa racional, d'escoltar o d'aprendre el que Jesús diu i de posar-ho en pràctica, sinó és aquest pa que és per ser menjat, i Jesús és el pa del cel. Vol dir que el que dona una qualitat de vida diferent és entrar en comunió de vida amb aquest senyor, amb aquest mestre, que també avui es viu i que pot entrar íntimament a la nostra vida. Crec que aquest text també ens suggereix una manera així de presentar la proposta cristiana.
I hi ha un obstacle que surt aquí en el text. Quin senyal ens dones que ens convenci? La pregunta que fan...
Clar, crec que el senyal hem de ser nosaltres. El senyal és cadascú de nosaltres que vivim d'una manera plena, que les persones veuen que nosaltres tenim alguna cosa més del punt de vista existencial, ens veuen serens, ens veuen satisfets, ens veuen motivats, ens veuen amb un sentit a la vida, i clar, això alguna cosa remou també amb qui està a la recerca. Qui només va en el dia a dia ben superficial no veu res, com també passava en temps de Jesús. També hem de ser realistes i que no tothom arribarà a aquest missatge. Però jo ara estic pensant en molta gent que està a la recerca, molta gent que va comprar el llibre d'autoajuda, molta gent que se'n va a fer meditació, ioga o no sé què, molta gent que picoteja en el mercat de les religions, que és el que ens trobem ara a Europa, i que a casa nostra, en podríem dir, en aquesta llar cristiana comuna per moltes generacions, a la major part de les persones d'aquí, no hi troben això que ells busquen. Per tant, crec que el senyal hauria de ser cristians que vivim, que tenim això que ells estan a la recerca.
És que jo penso que ja ho veuen, que hi ha unes persones que ho viuen, això. Però jo considero que per ells no és prioritari, o sigui, que cada un ho visqui. Ells se senten bé amb moltes de les coses. Hi ha un gruix ben farcit de gent que sense viure una fe cristiana, doncs, comparteixen molts valors, com els cristians, com... i per tant, jo crec que potser tenen una mica de por de ficar-hi a Déu, potser que el consideren fins i tot més que nosaltres, que el tenim tan a prop i que ens sembla que tot ho hem de canalitzar a través d'ell. Jo crec que també una mica la cosa a vegades ve per aquí.
A mi m'il·lumina en aquest text, quan Jesús es respon, diu: el manà, vostres pares van menjar el manà al desert. Però no és aquest l'aliment. Diu: l'aliment el que en baixa del cel per donar la vida al món. Jesús mateix es fa una distinció del manà com a aliment material, aquest pa que van menjar al desert, que hem vist a la primera lectura, i l'aliment que dona el pa del cel. No només de pa viu l'home, de tota paraula que surt de la boca de Déu. Llavors aquí queda un interrogant obert. Clar, No hem llegit avui tot el text del capítol 6è de Sant Joan. Continuarem amb diumenges vinents. Per tant, ens queda una mica, jo entenc que aquest evangeli ens queda una mica amb aquests punts suspensius, aquest diu, continuarà. Esperem més diàleg de Jesús amb els jueus aquí a la sinagoga de Cafarnaüm. Perquè, clar, Jesús ha fet una afirmació important. Diu, jo sóc el pa que dóna la vida. Però llavors, clar, diu, com s'ho pot fer? Jo ho llegirem. Que diuen els jueus, com s'ho pot fer aquest per donar-nos el seu cos com a pa de vida? Materialment no tenim resposta, eh? Mm. Clar, és aquelles preguntes de l'Evangeli de Joan, Nicodem, com podem tornar a néixer? Com ho podem fer? Fixeu-vos que l'Evangeli de Joan sempre acabi, sempre aquest interrogant.
Interpel·la.
Sí. Hauríem de fer-ho tots.
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, contertulians, per la participació en el programa. Gràcies, Teresa Cabanes, gràcies, mossèn Cinto Busquet, gràcies, mossèn Ramos Tarrio.
Gràcies, Maria, a tots vosaltres.
Ha sigut un goig, una satisfacció trobar-nos.
Aquests tres diumenges que hem pogut compartir. Sí, moltes gràcies a tots vosaltres.
Sí. I també, doncs, amics, amigues, saben que els esperem la setmana vinent aquí en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.